Parlem de sexe?
Doncs parlem-ne. Laura Clotet, metgessa, terapeuta i sexòloga. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Preparada?
Sí, espero que sí.
Doncs vinga, primer de tot, recordem el telèfon on els nostres oients poden enviar totes les seves consultes. Ja sabeu, ara, línies obertes, però també durant les 24 hores del dia.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I comencem amb la primera pregunta.
Què passa si em sento incòmode al despullar-me?
Home, la veritat és que el que passa és que tens un petit problema. Quan un sent incòmode al despullar-se, normalment és perquè doncs, acabem d'agradar, perquè li trobem moltes pegues al nostre cos, i això fa que nosaltres, en lloc d'estar concentrats en el moment, en el que l'altre ens diu, en el que l'altre ens vol fer, estiguem pendents de si ell veu la panxa, si ell veu l'arruga no sé on, si ell veu el pèl que m'he mal depilat, i això fa que el nostre plaer l'estem engegant a pastar, és a dir, el nostre cos l'hem d'estimar per sobre de tot. O sigui, què et proposaria? Et proposaria realment posar-te davant del mirall, treure la roba molt lentament, buscar tot allò que t'agrada, prohibit dir el que no t'agrada, buscar el que t'agrada del teu cos i dir-t'ho moltes vegades, quina passada, que guai que sóc, perquè a vegades ens hem dit tantes vegades, ens hem autodestruït tant, dient ui, no m'agrado, ui, quina panxa, ui, quin no sé què, que ens hem de dir el doble de vegades que ens agradem de les que ens hem dit que no ens agradem, amb la qual és començar al matí dient, hòstia, que guapa que estic avui, que guai que sóc, quin cos més xulo que tinc, perquè no hi ha cossos lletjos. O sigui, l'acceptació del teu cos és el que farà que tu agradis als altres i que disfrutis, perquè no estaràs pendent del teu cos, només de les sensacions que reps. O sigui que, de veritat, canvi de xip, ens posem a gaudir. Evidentment, sí, hi ha algo que no t'agrada, que sigui modificable, amb una mica d'esport o amb algo de dieta, pots plantejar-t'ho, però mai com una obsessió, sinó com algo que faré per salut, però per estètica de debò, mirar-te al mirall i dir que estàs guapíssima, i això és el que et farà sentir-te guapíssima.
Doncs la meva pregunta és que, a part de la... a part del clítoris o de les zones masculines, quines altres zones del cos es poden estimular a l'hora de fer sexe?
Doncs mira, el cos són 2 metres quadrats de pell aproximadament. Pots estimular absolutament cada mil·límetre d'aquests 2 metres quadrats.
Imagina't si tenim feina.
Amb la qual cosa que et proposo? Pues començar amb això, començar amb un massatge relaxant en el que tu estiguis concentrada o l'altra persona estigui concentrada en el seu cos, només sentint si allò ens agrada, si no ens agrada, si ens agrada més fluix, si ens agrada més fort, i així sabràs què és el que a tu t'agrada i què és el que li agrada a l'altre, no? Pel que fa al nostre cos, jo sempre proposo una cosa. Estem parlant de 2 minuts de diferència al dia entre sortir corrents i sortir feliços. Us explico. Si jo al matí quan em dutxo, a l'hora de posar-me la crema hidratant, en lloc de posar-me la corrents i de pressa ja pensant en la reunió, em concentro en el meu cos i dedico la meva ment a notar per on van les meves mans, a notar quina part del meu cos m'estic posant la crema, quina zona del cos m'agrada més i m'agrada menys, sortiré de casa amb un somriure i menys estressada. Així és que a recuperar cada mil·límetre del cos i a disfrutar-los.
Què recomanaria a les dones que tenen relacions sexuals i són d'una franja d'edat més gran per la sequedat vaginal?
Els lubricants. La veritat és que et diria lubricant, però aniré un pèl més enllà, perquè hi ha una cosa de la teva pregunta que a mi em xirria. Què vol dir les dones una mica més d'edat? A quina edat comencem a tenir problemes de sequedat? Els canvis de flux i moments de sequedat els tenim durant tota la vida. Per jove que sigui, segons quin moment del cicle menstrual estem més secs, no sempre tenim la mateixa capacitat d'estar mullats. I de fet, ho he dit alguna vegada, però no em cansaré de repetir-ho, no? Un lubricant hauria d'estar a tots els bolsos o totes les tauletes de nit. Qualsevol lloc on tu tinguis una opció de tenir sexe, has de tenir un lubricant. Per què? Bàsicament perquè a nivell de sequedat evitarà que et molestin i evitarà friccions que el dia següent ens fan sentir escaldades i farà que tinguis una sexualitat molt més plaent. Però, a més, a nivell mental és fantàstic. Per què? perquè se'ns ha dit sempre, i això ja se n'encarreguen també moltes vegades les pel·lícules, que si hi ha humitat hi ha desig, i si no hi ha humitat és perquè no hi ha desig. Això és un gran error. Jo puc desitjar molt algú, però en aquell dia el meu cos, perquè estic prenent un antihistamínic, perquè estic en un moment del cicle que no és el que toca, perquè estic en una lactància o perquè tinc, potser sí, hi ha una menopausa, potser estic més seca, però això no vol dir que jo no desitgi, amb la qual abans de començar una relació, xorro lubricant. I a partir d'aquí, si la persona amb la que estic vol saber si vaig calenta o no, que m'ho pregunti. Però posar la mà entre les cames no és un bon mètode per saber si la persona amb la que estàs va calenta. Així que, sisplau, preguntem-ho i lubricant a punta pala a totes les edats.
Pues quería saber si el remedio para no tener mucho hijo.
Bueno, un remei per no tenir gaires fills. Bueno, doncs tens diversos remeis, no? El que ens han dit tota la vida i segons quina edat, no? O segons quina religió estiguis a darrere, l'abstinència és un d'ells, però és un mètode que aquí en aquest programa ens agrada en excés. Per no tenir fills, evidentment, hem de tenir sexe segur pel que fa a embarassos, i qualsevol mètode anticonceptiu dels que hi ha al mercat són absolutament vàlids, utilitzat bé, no? Des del preservatiu, el DIU, les hormones anticonceptives, qualsevol d'aquests mètodes és absolutament vàlid si el prenem com està prescrit i com s'ha d'utilitzar.
Hola, em dic Sandra. Una pregunta que tinc, que em faig molt sovint. Si no tinc desig per la meva parella, vol dir que no l'estimo?
Bona aquesta, Sandra. No. Vol dir que no tens desig. Si no l'estimes, vol dir que no l'estimes. I si no tens desig, vol dir que no tens desig. Sí que és veritat que és una associació que es fa sovint, no? I a vegades dius, és que ja no m'estimes perquè no em poses com una moto. El desig, he de dir, i a algú no li agradarà sentir-ho, però és així, el desig cau. I el desig aquest espontani que ens venen a les pel·lícules, no? Que jo sempre dic que en el bar ja vas calent, a l'ascensor et cau ja la camisa i no arribes al llit perquè el menjador ja està a dintre, aquest desig de pessigolles a l'estómac tan guai, tan adolescent, dura el que dura. I està establert que en relacions noves pot arribar a durar un anyet o dos, però fora d'aquí el desig no és espontani. Amb la qual tu pots estimar molt algú, estar superbé amb algú, però que no el desitgis des d'aquesta espontaneïtat perquè estàs cansat, perquè tens un estrès laboral, perquè teniu mil coses, perquè hi ha nens petits, com ens comentava un oient l'altre dia, per moltes coses. Però això no vol dir que no tinguis un motiu per tenir sexe. El que de vegades ens cal és diferenciar el desig de la motivació, no? Jo puc tenir moltes ganes de tenir sexe amb aquella persona sense aquestes pessigolles. El desig ja arribarà, jo començo a estimular i ja ens anem encenent, però hem de trobar aquest moment de començar. Amb que jo tingui ganes de tenir sexe amb l'altre és més que suficient, i això és el que mostra amor, que jo de tant en tant tinc ganes d'intimar, sense aquestes pessigolles que hi ha al principi, no? Que només veure'l ja pessigolles a l'estómac. Això, bueno, potser hi ha gent que ho té tota la vida i seria fantàstic que algú ens ho expliqués, però l'habitual és que duri això, màxim 2 anys, i que a partir d'aquí, si estàs molt bé amb algú, el sexe és molt plaent, però anant-lo a buscar, no espontani.
M'agradaria que parlessis del sexe tàntric.
El sexe tàntric, comentàvem, em sembla, un dia, és només una part de tota una filosofia oriental, no? El tantra és una filosofia oriental que va molt lligada a l'espiritualitat, a sentir el moment, a viure el present, a fer les coses amb calma, a sentir, pues, amb molta suavitat, no?, la pell. Un massatge tàntric seria un massatge on realment, en lloc de fer servir, per exemple, tota la mà, tu només fas servir les puntes dels dits, intentes transmetre aquestes ganes i aquesta energia a través de les puntes dels dits, tot de forma molt lenta, i bueno, és viure-ho. Hi ha, la veritat és que, aviam si ho puc penjar, però hi ha espais a Barcelona on es fan tallers de sexe tàntric i de respiració tàntrica, i si no, posant-ho així al Google ho trobeu. Jo penso que és una experiència molt interessant per viure tan sol com en parella, no? La sexualitat des d'aquesta calma i des del no córrer i des del retrobament. Llavors penso que és interessant, i teniu molts llocs a Barcelona que us fan tallers molt, molt econòmics, i que val la pena tenir una experiència, si més no, per saber de què es parla, i veureu que és xulo, però potser no és aquesta ciència-ficció de els homes aconsegueixen córrer 12 vegades, eh? Vull dir, tampoc cuidado amb les expectatives, però sí que per retrobar-se amb tu mateix, amb el cos i amb la teva parella, pot ser una activitat molt xula.
En sexe oral sense preservatiu hi ha alguna cosa per disminuir el risc?
Bueno, el que pot disminuir el risc en tot cas seria tenir molt clar que la teva parella no té res, no? Això és el risc zero. A partir d'aquí, coses que si pensem que hem fet sexe oral i que tenim un risc, no sé dir-te si hem de fer, però sí que et puc dir què no hem de fer. El que no hem de fer és pel fàstic aquest rentar-nos les dents de forma agressiva, perquè això fa que augmentin les teves microlesions a la boca i que si tens algun bitxo voltant per la boca o alguna bactèria o algun virus que se t'ha quedat per allà, entri més fàcilment. O sigui que a vegades hem d'aguantar una mica el tipus de dir, bueno, glopejo algo, però realment no faig un rentat a fons perquè això sí que pot augmentar la infecció, no? I fora d'això, bueno, realment intentar tenir-lo amb precaució si la persona no és de risc i si no, creuar els dits, sabeu que el sexe oral té risc, sí, però probablement dintre dels riscos que hi ha, pues, és un dels que més gent assumeix i és veritat que hi ha risc, però l'escalada també en té i la gent no deixa de fer escalada, o sigui que, bueno, prenem totes les mesures que puguem, però fins on puguem.
Doncs a l'última pregunta.
Com es supera una mala experiència sexual?
Com es supera una mala experiència sexual? La veritat és que amb feina, amb molta feina i molta voluntat. Una mala experiència sexual depèn una mica del grau. Una cosa és mala experiència en el sentit que això ha sigut un desastre. Si això ha sigut un desastre, i tots dos tenim clar que això ha sigut un desastre, però és un tema de que no ens coneixem, és un tema de que és la primera vegada amb algú, o és un tema de, ostres, és que ens ha patat un preservatiu, el millor que es pot fer és parlar-ne. Si hi ha temes de seguretat pel mig, pues, tenir-los en compte, anar a prendre la pastilla del postcoital o fer les mesures per la prevenció que calgui, si una mala experiència va per aquí, i parlar-ne. O sigui, una mala experiència no s'ha de repetir, però si no se'n parla sovint s'enquista i et quedes com amb la idea de que la següent tornarà a ser dolenta, i això pot fer que només el fet de pensar-ho la següent sigui dolenta. O sigui que si és una mala experiència sexual en aquest sentit de que no ha anat bé, val la pena parlar-ne. Diferent és quan esteu parlant de males experiències en el sentit de que hi ha hagut abusos per part d'algú, no? Quan hi ha hagut un abús també és molt important posar-li el nom, diagnosticar-ho com a tal, o sigui, posar-nos l'etiqueta d'haver patit un abús, no amagar-ho com una mala experiència. Si és un abús, és un abús, no és només una mala experiència, perquè aquí sí que cal un tractament, encara que a vegades hi ha gent que el fa sol, però sí que cal un procés més de psicologia, d'acceptar que no ets el culpable, d'acceptar que allò no té per què tornar a passar, que allò ha sigut una mica de mala sort, que no tothom és dolent, i aquí sí que cal un procés de tancament d'una ferida produïda que moltes vegades, si no s'acaba fent aquesta feina, perjudica de per vida la teva sexualitat.
Evidentment, sempre busqueu assessorament si necessiteu, que no passa res i que tot s'acaba superant amb ajuda, amb guia i acompanyament.
I tant.
I nosaltres tenim la sort, com sempre, de tenir a la Laura per respondre als vostres dubtes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, Raquel. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.